Salvador Illa, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Bueno, si volen es poden saludar, eh?
Bon dia, bon dia.
Sí, bon dia.
Senyor,
bon dia, no sé si ministre. De... És que mira, encara com ens parlem, no?
Un ministre, altra consellera, bé. Jo no sé, jo m'he perdut. Amb el tema dels càrrecs, sé que Catalunya es pot dir, seguir dient president, però crec que els càrrecs de conseller i de ministre ja no s'ha de dir èxia. No, li anava a preguntar...
No, però sí que ens havíem dit així moltes vegades. I aleshores ens podem dir Salvador i Alba, que també... Alguna vegada ens ho vam dir. Sí.
Però anava a dir que sí. No, senyor Illa, no sé si han de quedar algun dia de cara ara a l'estiu a fer una copa en un xiringuito, gairebé els hi diria, com per retrobar-se en un espai que no sigui el debat de la gestió pandèmica, no? I gairebé com un símbol.
Si no recordo malament, teníem pendent amb l'Alba, si em permets que em prengui aquesta familiaritat, un dinar o un sopar per rememorar uns moments molt, molt excepcionals i que vam viure amb molta intensitat juntament amb els col·legues d'altres comunitats autònomes, no? I, bueno, la veritat que no hem tingut ni un moment per poder, amb calma, digerir, compartir i reviure les experiències passades, no?
No, i segur que ho podrem fer, eh? Ho podrem fer i alhora que també parlarem de què tenim entre mans i de què tenim ara mateix en el Parlament. Ara hi ha la qüestió, doncs, vosaltres parleu, no? Hi ha molt el debat dels indults, nosaltres mantenim l'amnistia com a solució i això també segur que surt a la conversa i que podrem parlar de tot, sobretot d'aquells moments.
Per descomptat, per descomptat. I en fi, jo guardo un record molt grat de la relació i de la col·laboració que jo crec que en alguns moments, fins i tot pel que fa referència a la pandèmia, no? Perquè efectivament, com diu la consellera, tenim projectes polítics diferents i visions diferents, però en matèria de pandèmia jo crec que es va generar una complicitat, no només amb ella, jo crec que també amb altres col·legues de comunitats autònomes, que va ser útil, no?, per ajudar a resoldre o a contribuir en què arribava la solució d'una situació molt excepcional, que encara estem vivint, eh? És veritat que en una situació ja molt millor, però que encara estem vivint.
Li anava a preguntar a la consellera Vergés, bueno, perdó, a Alba Vergés, uh-huh. Perdó, veus, jo també em passa, que tinc la impressió que vaig sentir, crec que Marra Mentol venia a dir que hi havia més fluïdesa entre aquests dos governs i en aquestes dues conselleria ministra que la que hi ha actualment. Li consta això, senyora Vergés? Li consta, senyor Illa?
Sí, de fet, és que va iniciar molt així, no? I va iniciar, doncs, amb aquesta complicitat d'escolta, fem front a la Covid, és desconegut per tothom i, per tant, et vas trobar en aquesta situació. És diferent per mi, doncs, ministra Illa, que la després ministra d'Àries per mil qüestions, per començar per lo que has viscut des de l'inici.
Mm-hmm. Senyor Illa?
No, jo no sé ara la relació, jo sí que sé que amb l'Alba Vergés, amb la consellera Vergés, vam tenir des del principi una relació molt fluida, de veritat, amb trucades en algunes etapes de la pandèmia diàries, i durant tota la pandèmia setmanals per descomptar, normalment els diumenges a la tarda jo tenia per costum fer una ronda amb totes les comunitats autònomes i doncs, parlava amb ella amb molta fluidesa, també amb altres comunitats autònomes, però és veritat, i jo penso que això és una obligació que tenim els servidors públics, no? En moments molt excepcionals i molt preocupants, a més, doncs, en fi, passar per sobre de les diferències polítiques que podem tenir i posar-nos a treballar junts. I crec que això, vamos, jo tot el testimoni que amb Alba Vergés ho vam aconseguir fer i bueno, jo ho he agraït en públic diverses vegades i ho torno a fer, no? Perquè crec que és el camí, no?
Alba Vergés, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ens quedem
moltíssimes gràcies
amb
a vosaltres. Ens veiem, Salvador, doncs.
Ens veiem, bon dia tinguis, Alba. Bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau. Gràcies, Alba Vergés, exconsellera de Salut del Govern de Catalunya. Senyor Illa, moltíssimes gràcies per permetre's també aquesta trobada, que a vegades això sembla de la ràdio d'abans, una mica de José María García, l'escucha, don tal, doncs això ja no sol passar, però li agraeixo que ens hagi permès aquest moment. Senyor Illa, jo li anava a fer només una pregunta encara sobre el tema que estaven tractant ara mateix, que és si algun cop o quants cops li diria a la lamentat haver acceptat deixar el Ministeri per liderar el PSC?
No ho he lamentat, eh? És a dir, jo vaig prendre la decisió molt, molt conscient, jo em dec a un projecte polític, convençudament em dec a un projecte polític, que és el del PSC. Vaig sentir un honor al poder formar part del govern d'Espanya i em van tocar unes circumstàncies molt, molt difícils, però és veritat que la decisió la vaig prendre molt conscientment. I a més vaig prendre un moment en què nosaltres vam comentar en aquell, aleshores, que s'iniciava al principi del final, amb la vacunació 27 de desembre, no? I crec que els fets ens han anat donant la raó, haver-hi molt soroll durant el mes de gener, en fi, com sempre hi ha hagut durant la pandèmia, no? Molt soroll, però els fets ens han anat donant la raó. I, per tant, jo sí que trobo faltar el meu equip de sanitat, no? Perquè vam generar una relació molt, molt intensa, molt difícil d'explicar, no? Però molt intensa, perquè vam viure moments molt intensos, no? Això ho trobo a faltar, no ho he dit sempre, però estic també molt, molt convençut i molt il·lusionat del que estic fent a Catalunya. Em sento molt honorat de poder-ho fer i crec que també és una manera útil de servir a la societat i, per tant, estic plenament concentrat en aquesta tasca. No?
S'ha parlat de certs paral·lelismes entre el PSC 2021 i Ciutadans 2017, no? El fet de guanyar unes eleccions però no tenir prou suports per poder governar, per exemple. Jo li pregunto directament, vostè descarta fer com Inés Arrimadas i a mitja legislatura marxar cap a Madrid?
Sí, jo tinc un compromís de desenvolupar la meva tasca política mentre segueixi tenint la confiança dels meus companys del PSC i companyes del PSC durant els propers anys a Catalunya. No? Per tant, no és un venir per tornar. Al contrari, jo vinc per quedar-me i per intentar, en fi, impulsar el nostre projecte polític a les màximes cotes institucionals a Catalunya. No?
Ara li preguntaré de seguida pels indults i alguns detalls concrets. Però abans hi ha una qüestió clau avui que passa i que té a veure amb els indults, que és aquesta manifestació de Ciutadans, de Vox i del PP a la plaça Colón de Madrid. Quin impacte creu que tindrà avui la protesta, tenint en compte l'impacte que ja va tenir la del 2019?
No ho sé, ja ho veurem, no? Jo crec que és un error aquest tipus de... Des del respecte, evidentment, als que es manifesten i reconeguen el dret que tenen de fer-ho, només faltaria, crec que és un error polític, no? Perquè és, diguem-ne, donar aire a enfrontaments territorials i a postures que van contra sempre, però que no proposen res de positiu. No? Crec que és, sincerament, un error greu que cometa, en aquest cas, els partits i que sumen en aquesta convocatòria i no crec que la solució al problema polític que tenim a Catalunya passi per aquí. No? Penso que passa per obrir un temps nou i penso que manifestacions com aquestes no hi contribueixen a banda de tot el sabor que tenen a reeditar o a repetir manifestacions passades que no van contribuir a res. No?
La decisió del Partit Socialista respecte i del seu govern respecte als indults no canviarà, per tant, passi el que passi a Colón.
Miri, la decisió que prengui el Consell de Ministres sobre els indults és una decisió que ja s'ha anunciat per part del president del govern i per part d'altres membres del Consell de Ministres, que es prendrà en base a conviccions, no en base a una manifestació concreta, no en base a enquestes, no en base a suport ciutadà. I jo crec que això és correcte, no? Perquè són decisions que tenen molta transcendència política, són decisions complexes, i aquest tipus de decisions només s'encerten si es prenen en base a les conviccions que un té. Jo crec que el president del govern té conviccions molt sòlides respecte a com s'han d'encarar les relacions amb Catalunya. Nosaltres, des del PSC, i jo mateix ens hem manifestat a favor de la concessió d'aquests indults i creiem que és una mesura o una decisió que contribuirà a obrir aquest nou temps polític a Catalunya que nosaltres venim reclamant i en el que estem treballant ja des de fa mesos i anys. No?
Vostè ja ha dit aquesta setmana que està a favor d'aquests indults. Per què està a favor dels indults?
Perquè ajudaran a obrir un temps nou a Catalunya des del meu punt de vista. No? I miri, els darrers 10 anys a Catalunya no han anat bé. No, han sigut anys que no, Catalunya no ha progressat ni des d'un punt de vista econòmic, ni des d'un punt de vista institucional, ni des d'un punt de vista de la cohesió, de la convivència, per citar-lo, i només tres eixos que ens poden ajudar a mesurar com han anat aquests 10 anys a Catalunya. Llavors jo plantejo això com un fracàs de tots, un fracàs col·lectiu dels catalans i les catalanes. És veritat que amb diferents nivells de responsabilitat en funció del paper que cadascú hi ha jugat, no? Però no m'interessa allargar-me massa sobre qui té més responsabilitat i qui té més culpa, i m'interessa sobretot enfocar-me a com hem de deixar enrere aquests 10 anys i obrir un nou temps. No? Jo crec que els indults ajuden a obrir aquest nou temps, no? I és un nou temps polític que, ho he dit alguna vegada també, per mi ha de tenir dues regles de comportament, un mètode de treball i una línia vermella. No? les dues regles de comportament que ha de tenir són dues regles molt senzilles, però amb un potencial revolucionari a la política catalana rellevant. No? La primera és dir la veritat, dir en públic allò que moltes vegades es diu en privat per part d'alguns dirigents polítics, no? Dir la veritat, no? En aquest sentit, per exemple, per mi l'amnistia i el dret a autodeterminació generen un horitzó inviable i que pot ocasionar frustració per aixecar expectatives que no es podran veure complertes, no? Primera regla, dir la veritat. Segona regla, unir, treballar per unir, no per dividir. Per això nosaltres no veiem, respectem els que ho defensen, però no veiem que la independència sigui un punt d'unió ni un punt de consens en una societat catalana que sobre aquesta matèria es manté doncs, amb opinions molt confrontades. No? Per tant, primera regla, dir la veritat. Segona regla, unir. Mètode de treball, el diàleg, la negociació i el pacte. I línia vermella, el respecte al marc de convivència, fins que no ens posem d'acord, si és que ens hi posem, per canviar-lo i obrir-ne un altre. Però mentre hi hagi vigent l'actual, no a la unió de trevitat, que no, alguns actors del camp independentista ja han reconegut que és inviable i indesitjable. No?
Ara vaig anar alguns detalls del que ha dit, que has tirat uns quants fils i m'interessen. Però tornant a Colón, ahir llegia una entrevista d'Antoni Bassas a Carlos Carrizosa, al diari Ara, que deia que si agafessin el DeLorean el 2019, el Pedro Sánchez de llavors hauria anat avui a plaça Colón. Estaria en contra dels indults. Vostè ho creu?
No, Pedro Sánchez no va anar ni al Cabón, que es va celebrar fa uns anys, ni hagués anat a 2009 ni aniria avui, perquè el Partit Socialista defensa un projecte molt diferent del Partit Popular. El Partit Socialista, és veritat, va ser lleial amb el govern d'Espanya en moments molt difícils, i això jo crec que honora el comportament que va tenir Pedro Sánchez, però la visió que nosaltres tenim i que el PSOE té de Catalunya i les relacions de Catalunya amb Espanya és molt diferent, afortunadament molt diferent de la que té el Partit Popular.
Però això no impedeix anar a una manifestació, perquè, senyor Illa, si no recordo malament, vostè formava part d'una manifestació el 2019, per cert.
El 8 d'octubre del 2017 jo vaig manifestar-me a Catalunya, i efectivament, si es refereix a això, en un moment molt determinat en què alguns partits polítics van trencar el marc de convivència i van unilateralment el 6 o 7 de setembre trencar l'estat de dret, i en aquest moment nosaltres no hi estàvem d'acord, efectivament. No?
Igual em corregeix, però no és la manifestació en què es fa la fotografia Miquel Iceta amb Ciutadans, amb PP, també hi havia Vox, vostè hi era en aquella manifestació?
Sí, la del 8 d'octubre del 2017.
Aquesta és 2017.
Recordi que el 6 o 7 de setembre del 2017 es van aprovar unes lleis que trencaven el marc de convivència que havien votat els catalans, l'autonomia del 2006, i que vulneraven la Constitució espanyola. I vam dir no a això. I efectivament, jo vaig ser aquesta manifestació i amb contundència, perquè sempre hem dit que, i he dit abans, no? La línia vermella és no trencar el marc de convivència, trencar el rule of law, vulnerar l'estat de dret, ja ho hem vist, crec, no? No ens porta res de bo, ens porta patiment col·lectiu i individual en alguns casos, no? I per tant això jo crec que s'ha de descartar completament. A partir d'aquí es pot parlar, hem de parlar, és el mètode de treball, és el diàleg, la negociació i l'acord, i aniria bé, com he dit abans, que ho fessin per unir el poble català i dient sempre la veritat. No?
Com sabem tots aquí, jo crec que els indults tenen bastanta més acceptació a Catalunya que a la resta d'Espanya. No? Aquest és una de les dificultats que s'hauran d'afrontar aviat.
Bueno, a mi em sembla això fins a cert punt lògic, en el sentit de que Catalunya hem patit d'una forma molt, molt directa les conseqüències del que ha passat aquests darrers anys, no? En termes de convivència, en termes de pèrdua de prestigi institucional, i per tant els ciutadans d'aquí, per dir-ho d'alguna manera, tenim moltes més ganes, o veiem molt més clarament la necessitat d'obrir un temps nou a Catalunya. No? Però també hi ha reticències. Jo m'he trobat amb persones que em van fer confiança, almenys així m'ho han dit, a les darreres eleccions, o fins i tot amb militants del meu partit, que tenen reticències, i ho puc entendre, també, i entenc les reticències que tenen a molts llocs d'Espanya, perquè bueno, hi ha gent que ha patit molt també. En fi, hi ha gent que em diu que van tenir por el 2017, no? I entenc les reticències. Jo el que els dic és que facin confiança a la decisió que es pren, i que hi ha moments a la vida en què has de mirar endavant i no endarrere, no? I has d'apostar amb decisió per les conviccions que almenys nosaltres tenim de la necessitat d'obrir aquest temps nou a Catalunya i de treballar a favor del diàleg, de la convivència, i de que, com que vivim junts, hem de decidir junts, tots. Tots i totes, pensem el que pensem, no? I per això jo demano també l'obertura d'una taula de diàleg a Catalunya entre els partits catalans, que vam obtenir representació a les darreres eleccions, per fer aquest exercici, que crec que seria, a més, molt necessari pedagògic, de seure'ns i de veure quin punt de consens trobem per refer un marc de convivència a Catalunya.
Aquest temps nou i aquest passar pàgina també inclouen o haurien d'incloure d'altres sectors i d'altres persones que no són només aquestes persones que són a la presó, que estan afectades també per la judicialització del que va passar el procés. Per exemple, tenim els casos recents del Tsunami Democràtic, dels CDRs, però també, i aquesta setmana sap que ha estat notícia, els casos de Carles Puigdemont, de Toni Comín, de Clara Ponsatí. Haurien de poder tornar, també?
Bueno, jo aquí li vull dir un parell de coses, no? La primera, hi ha hagut una persona que estava, en fi, que va marxar de Catalunya i d'Espanya i que ha tornat recentment, no? I va prendre aquesta decisió i l'exconsellera Serret, si no em sí, confon, no? Sí. Per tant, hi ha hagut casos de gent que ha tornat i dos, segona consideració, jo ho dic també amb tot el respecte i, en fi, sense ànim de voler incomodar ni d'ofendre ningú, jo penso que tots hem de fer front a les conseqüències d'allò que vam fer, no? Ara, la decisió que haurà de prendre el Consell de Ministres, espero que sigui en breu, sobre els indults, i ja hem manifestat en el sentit de que sigui una decisió de concedir aquests indults, obre també un temps nou en aquest sentit, no? I és la decisió, diguem-ne, que alleugera les conseqüències des d'un punt de vista judicial més dures i més negatives que s'han produït els darrers anys, no?
Perdoni, si tinc bé, senyor Illa, quan deia que tothom ha de fer front a les conseqüències dels seus actes, m'està dient que per rebre l'indult Carles Puigdemont hauria de passar 4 anys a la presó com han fet els seus companys?
No. Ho deia en abstracte, diguem-ne, jo valoro aquelles persones que afronten les conseqüències d'aquelles decisions que han pres, en aquest cas, com a governant o com a president de Catalunya, o tinguin altres responsabilitats, no? I, bueno, hi ha persones que hi van fer front quedant-se aquí, hi ha persones que van decidir, i tampoc faig cap judici moral al respecte, eh? Això jo, en fi, vull ser enormement prudent i no, Déu me'n guarda, judicar ningú, no? Cadascú va actuar com va creure que havia d'actuar, però és veritat que n'hi ha alguns que van quedar-se aquí i han afrontat unes conseqüències que d'altres han intentat, diguem-ne, o han afrontat de forma diferent, si vostè vol dir-ho així, però no s'han quedat aquí, no? En tot cas, li estava dient que amb la decisió que haurà de prendre el Consell de Ministres i sobre la que jo m'he manifestat públicament a favor de que es prengui en un sentit de concedir aquests indults, les conseqüències des d'un punt de vista personal més dures són les que, si s'adopta aquesta decisió finalment, com espero que sigui així, doncs s'alleugen, no?
Ione Belarra, la ministra que avui probablement amb tota probabilitat passarà a ser la màxima responsable de Podem a Espanya, dijous aquesta emissora deia això sobre Carles Puigdemont i els exiliats, ho deia el Món a RAC1.
Yo creo que acabar con ese proceso tiene que ver también con que ellos puedan regresar, claro.
¿Usted cree que si atraviesa la frontera española se tendría que detenerlos?
Es que no sé cómo voy a defender yo eso si precisamente queremos acabar con la vía de la judicialización y apostar por los indultos es permitir que los presos que están en prisión puedan salir.
¿Qué no opina?
Pues miri, per acabar la vía de la judicialización, el primer que s'ha de fer és no vulnerar ni trencar l'estat de dret, ¿no? Sí, que aquí també a vegades es diu, no, aquí s'ha judicialitzat, així és en abstracte, escolti'm, perquè es van fer unes accions que anaven contra l'ordenament jurídic i que van provocar patiment a molta gent i molta gent va patir les conseqüències, no? I dos, les solucions que es puguin plantejar han de ser sempre, des del meu punt de vista, dins del marc de l'estat de dret. Com ho són els indults? Que són una solució des de l'estat de dret, no? I amb això jo vull insistir molt, no? Perquè crec que és essencial, és la clau, no? Per tant, ella planteja una solució que, en fi, és incapaç de detallar com es farà, no? Perquè si no ho podem, des del meu punt de vista, no és possible sortir de l'estat de dret ni vulnerar-lo, aquesta persona, si torna, evidentment, s'ha d'aplicar allò que preveu la nostra legislació, no?
El que preveu la nostra legislació és que siguin detinguts, els posin davant d'un jutge.
És el que preveu. Jo no defensaré mai res que vulneri un marc de l'estat de dret i de convivència.
Aquesta normalització que defensa el PSC és completa sense un Puigdemont líder, de gran líder independentista, que té un dels que té més capacitat d'influència, juntament amb Junqueras, sense moure's lliurement per Catalunya i fins i tot sense formar part de la solució, és a dir, sense formar part d'aquest possible diàleg?
Nosaltres el que defensem és, insisteixo, obrir un temps nou a Catalunya. Això és el que defensem. Jo havia explicat, a més, les dues regles que s'han de complir, el mètode per fer-ho i la vinya vermella. I la vinya vermella és la vinya vermella des del nostre punt de vista. Nosaltres, escolti'm, aquí van passar uns fets que hem d'intentar entre tots anar superant però el que no es poden esborrar, que són els que són. Hi ha mecanismes dins de l'estat de dret per superar-los, però també convindria que explícitament tots féssim l'exercici de dir, escolti'm, el que vam fer el 2017 no ha anat bé per Catalunya, que és el que jo estic dient. Els darrers 10 anys a Catalunya no han funcionat bé, no? Aleshores, aquí tots tenim responsabilitat en intentar superar aquesta etapa, nosaltres intentem aportar-hi la nostra i sobretot posarem tota la nostra tasca política i tot el nostre esforç en buscar aquest nou consens amb la societat catalana. Jo sé que hi ha molta gent que és independentista, però hi ha molta gent que no ho som, i tots som catalans, i tots ens hem de fer sentir, i hem de ser capaços, si volem, en un moment molt complex, en un moment que de tombant, no?, a Occident, molta competència entre diferents territoris, però en un moment molt delicat, no?, per no quedar-nos despenjat de posicions punteres a nivell econòmic, no? Hem de ser capaços de tenir un nivell de cohesió a Catalunya que no tenim avui, i per fer-ho hem d'arribar a un consens. Nosaltres treballarem per assumir-ho, però un consens vol dir un consens, no vol dir una imposició, com es va intentar fer el 2017, que es va intentar imposar una part de Catalunya sobre la part dels que no pensàvem així, no? Per tant, això, aquest no és el camí de futur, no? Alguns ja ho han reconegut, dient que és inviable o indesitjable aquesta via, d'altres encara no.
Algun dels que ho ha reconegut, entenc que es refereix a Oriol Junqueras, quan ara citava precisament aquest temps nou, s'imagina una taula de diàleg del govern d'Espanya amb Oriol Junqueras a l'altra banda, assegut?
Però escolti, però no és una taula de governs. Així és que, a veure, jo penso que hem de ser una mica seriosos tots plegats, no?
Però la primera taula de negociació hi havia gent que no estava al govern.
No, formaven part del govern extens.
El govern extens?
Sí, eren directors generals o tenien responsabilitats, no eren consellers, però formaven part del govern. Així s'ho vaig justificar, almenys, no?
Josep Maria Jové no formava part del govern de cap manera.
Sí, formava part d'un... No recordo la resposta concreta que tenia. Però, escolti'm, jo vaig estar juntament amb Adriana Basti i José Luis Ábalos en nom del PSC, negociant amb Esquerra Republicana la investidura de Pedro Sánchez. I tinc coneixement detallat de com van anar aquestes converses, sí, i de les coses que es van fer públics, no? Esquerra Republicana va plantejar una taula de governs. Una taula de governs. I es van considerar altres alternatives i ells van insistir molt en que fos una taula de governs. Si és una taula de governs, és una taula de governs. Jo demano, simplement, que tinguem un punt de serietat amb les coses. Ara una taula de governs, però ara... Això serà una altra cosa. O sigui, es vol obrir un diàleg per altres vies, bueno, jo estic disposat a que ho considerem, naturalment, no? Però el que s'ha acordat és una taula de governs, per tant, ho vull dir que és que hi hagi el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Han de ser només consellers? Ni el veuran. L'última vegada no van ser només consellers, no? Haver-hi, per part del govern de la Generalitat, persones que no eren consellers, no? Bueno, ara ja es posaran d'acord sobre qui hi havia. Jo el que li dic també...
Que formaven part, bàsicament, de l'aparell del partit d'Esquerra Republicana, en aquest cas.
Bueno, jo li dic, escolti'm, ara el que també insisteixo molt és, ja ho hem demanat i ho hem proposat públicament, i insistirem molt és, Catalunya no té una única manera de pensar ni una única veu. I el govern de la Generalitat està integrat per dues formacions que defensen un plantejament independentista i que es proposen, en paraules del president de la Generalitat, culminar la independència. Molts no estem en aquesta situació. Si el govern de Catalunya vol parlar en nom de tot Catalunya, jo reclamo que obri una taula de diàleg a Catalunya. Diàleg també a Catalunya, entre les formacions polítiques que tenim representació al Parlament. I intercanvo que la lideri el president i que ens escolti a tots, no amb una ronda de consultes, amb reunions en què ens puguem intercanviar arguments, en què puguem construir tots plegats o intentar construir un nou consens. No? Per tant, jo insisteixo molt en que el diàleg no és només del govern de Catalunya amb el govern d'Espanya, sinó que Catalunya ha de dialogar amb si mateixa, i els independentistes han de dialogar amb els que no ho som, i els que no ho som amb els que ho són. I això es passa molt per alt, i no veig interès, en sinceritat, no veig interès suficient en que això es posi en marxa. Per mi és un greu error i una greu mancança, perquè sembla que es vulgui ignorar que hi ha una part important de Catalunya que no volem a independència i que volem un tipus de solució diferent. I jo penso que el consens aquí es troba, o podem trobar almenys en un reforçament de l'autogovern. No? És la meva opinió.
Sé que havíem de plegar a les 10, només li vull fer un parell de preguntes molt ràpidament, sisplau, si em permet. Li demano disculpes també al cap de premsa de Salvador Illa. Molt ràpidament, els indults, avui Carmen Calvo diu que són molt aviat. Aviat vol dir que en les pròximes setmanes, abans del juliol.
Bueno, això dependrà de quan tingui enllestida la proposta al ministre de Justícia. La meva opinió és que, com diu la vicepresidenta en aquesta entrevista que li fa avui un mitjà de comunicació a Catalunya, no té sentit demorar aquesta decisió molt més. Per tant, jo crec que el condicionant aquí és estrictament tècnic, de que el ministeri tingui preparats els expedients sòlidament fonamentats, no? Perquè també hem vist que, en fi, que hi ha gent que està esperant l'error de fonamentació per discutir-hi. Per tant, de ser expedients, des del meu punt de vista, molt ben armats, no? molt ben treballats, però jo crec que el condicionant és únicament aquest moment. Jo espero que això es resolgui en setmanes, com vostè diu. No?
I acabo només amb l'agenda del retrobament, la solució que defensarà el PSC. És un nou estatut? És una reforma estatutària?
Podria ser. Jo crec que aquest és un horitzó viable. No? Ara, de discutir-ho entre tots. Nosaltres el que pensem és que la majoria de la societat catalana està en clau d'un autogovern amb uns recursos de finançament suficients. Jo no vull privilegis per Catalunya, però vull el que ens toca als catalans i a les catalanes, no? Per tant, amb uns recursos de nivell financer que siguin suficients per poder desenvolupar les nostres competències, no? I en un context, ho hem vist amb la pandèmia, no? D'una Europa cada vegada més federalitzada, no? I més federal, no? Això ho hem vist, no? Abans vostès, en sentit, les darreres preguntes que hi feien a la consellera Vergés, no? Sí. Hem parlat de la vacunació. La vacunació és un èxit d'una Europa federal, no? Això és la vacunació, no? És un 27 estats que ens posem d'acord, que en nom de 450 milions de ciutadans negociem un profobi de vacunes. Els estats les compren i en el cas d'Espanya, que és un estat compost, les comunitats autònomes, després d'haver definit conjuntament un marc i una estratègia de vacunació, doncs executen aquest procés de vacunació. Això és l'èxit de la vacunació, no? Un èxit, jo crec que en aquest moment s'està veient en exacte els seus termes, un èxit important, no? Doncs aquest és el context en què ens movem, també en matèria econòmica, no? I per tant, jo crec que en aquest sentit, el camí és el de reforçar aquesta estructura federal, aquesta estructura d'estat compost d'Espanya, amb un autogovern fort per Catalunya, amb recursos financers suficients.
I l'última sobre això, sobre aquest estatut, precisament, sobre la possible reforma estatutària. Tenint en compte que el procés ha durat 10 anys, com a mínim, hi ha hagut molts debats diferents i solucions que s'han buscat en alguns moments o altres, i el tema de la reforma estatutària ja ha sortit en diverses ocasions i fins i tot s'ha plantejat què passa si en una reforma estatutària que requereix un referèndum la ciutadania catalana el tombés. Què passaria en aquest cas, senyor Illa?
No, jo crec que sempre hem estat a favor de votar un acord i no una ruptura, no? Si les formacions polítiques ens posem d'acord en sotmetre a la consideració de la població de Catalunya un acord, doncs jo vull pensar que la ciutadania de Catalunya donaria un recolzament suficient, no? Però sempre en democràcia última paraula la té la ciutadania, no?
Però si el tombessin, quin
horitzó? És que no em poso en aquest escenari, si arribem a una si arribem a... Si estem fent, corrent molts passos de cop, no? Si des del meu punt de vista s'obre aquest procés de diàleg a Catalunya, que crec imprescindible, i ens poséssim d'acord en un marc de consens i el facéssim tots plegats, a mi em sembla que la ciutadania donaria suport, i vull pensar que així seria, i així en aquest sentit treballaria jo, no?
Doncs això, li demano disculpes al cap de premsa de Salvador Illa, ens hem passat 4 minuts. Moltíssimes gràcies, senyor Illa.
No hi ha cap problema. Moltes gràcies a vostès. Molt bon dia a tothom.